14 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. El sector porcí català participarà a la concentració a nivell estatal que es farà a Madrid el dimarts 18 de març davant del Ministeri d'Indústria per exigir solucions al tancament de les plantes de purins i per la viabilitat de les explotacions porcines. Els darrers dies s'han incrementat les assemblees i reunions arreu del país per explicar als ramaders quina és la situació i també amb diversos grups polítics del Parlament de Catalunya. La solució sembla a hores d'ara difícil, ja que el Ministeri segueix enrocat en la seva proposta de modificació del sistema retributiu de la producció d'energia amb cogeneració i residus. El diàleg ha d'existir i el Ministeri d'Indústria ha d'entendre que estem parlant d'un sector, el porcí, capdavanter al nostre país i sobretot a nivell exportador. Des del Camp a Taula creiem que el sentit comú ha d'existir i que el Ministeri ha de revisar la normativa que vol aplicar. A la llarga guanyaran ells, les plantes, els ramaders i el conjunt de la societat. El dia 18, tots estarem al costat del sector porcí. I no voldria finalitzar aquesta entradeta sense tenir un record per la Mònica Ros, que havia estat directora de l'Associació de Fabricants de Pinsos de Catalunya, l'ASFAC, i que aquesta setmana ens ha deixat als 42 anys després d'una llarga malaltia. Amb la Mònica havíem parlat moltes vegades i treballat conjuntament diversos temes relacionats amb l'alimentació animal. Entre aquestes col·laboracions, recordo l'entrevista que li vaig fer en aquest programa i que es va emetre el 8 de desembre del 2012, tot just quan començàvem. Mònica, descansa en pau.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En l'apartat d'entrevista parlarem aquesta setmana de boscos, investigació i formació. I ho farem amb Denis Boglio, director del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona. Bon dia i gràcies per haver-nos atès.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
El seu és un centre de referència inclús a nivell internacional en la seva temàtica, però potser no és gaire conegut pel gran públic. Quan es va crear i quina és la seva tasca?
El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya es va crear fa 15 anys. Estem ubicats a Solsona i es va crear com un centre de pràctiques de la Universitat de Lleida. Va ser impulsat en aquest moment per la Universitat de Lleida i el Consell Comarcal del Solsonès, que van veure una oportunitat de millorar la formació forestal que es donava des de Lleida, creant aquest centre una mica desubicat o descentrat i portar els estudiants als boscos del Prepirineu i del Pirineu.
Sí, perquè a més estem parlant del Solsonès, que és una comarca on gaire ciutats, poblacions no hi ha, sinó que el que hi ha és molt, molt terreny forestal, no?
Exacte. I hem de pensar també que fa 15 anys la comarca estava molt menys bé comunicada com és ara. Ara estem molt bé, estem a una hora de Lleida, una hora de Barcelona, però fa 15 anys era bastant més complicat d'arribar-hi.
Bueno, la comarca i moltes zones de Catalunya.
També, també.
Tot ha millorat molt.
És veritat.
Hi ha alguna investigació destacada que estiguin duent a terme en aquests moments?
Sí, volia destacar primer la nostra tasca. Nosaltres som un centre forestal, es va crear originàriament al voltant de la temàtica forestal, de la recerca i de la formació forestal, i avui en dia som un centre que treballa més que tot en l'àmbit rural, llavors amb moltes altres temàtiques que no pas l'àmbit forestal. L'àmbit forestal segueix sent la major part de la nostra activitat, però hem evolucionat amb el temps. El patronat també del centre ha canviat, s'ha ampliat, ara tenim la Generalitat de Catalunya, tenim la Fundació Catalana per la Recerca i l'Innovació, tenim el Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya, tenim la Diputació de Lleida. Llavors hem anat adaptant-nos a les missions i a la realitat i adaptant també tant el patronat com les activitats. I avui en dia la missió que se'ns ha fixat és de contribuir a la competitivitat i la modernització del sector forestal. El sector forestal en un sentit ampli, on abarquem també tot el que és desenvolupament rural i gestió sostenible del medi natural.
Amb això que parlàvem de la recerca, el que acaben de signar recentment és un conveni de col·laboració per integrar l'àmbit forestal als centres de recerca de Catalunya, no?
Sí, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya som un centre cerca, hi ha una xarxa de centres de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya, que són tots centres d'excel·lència amb una projecció internacional, i aquesta xarxa es diu CERCA, el CTFC, n'és membre, n'és un, i hi ha una política, una voluntat per part de la Generalitat de Catalunya de crear sinergies o fomentar l'apropament entre diferents centres d'aquesta xarxa cerca. Llavors nosaltres som beneficiaris d'aquest programa i ens estem ara apropant a l'Institut Català de la Fusta. L'Institut Català de la Fusta va néixer del Centre Tecnològic Forestal fa 10 anys ara. Era l'àrea de tecnologies de la fusta del centre tecnològic que es va fer gran i es va crear una fundació separada, independent, per tirar endavant aquesta línia d'activitat i de recerca. I avui en dia el que veiem és que si volem donar una resposta a les necessitats reals tant del territori com de la indústria a Catalunya, hem de proposar solucions molt més integrades que una visió fragmentada de cadascú la seva parcel·la. I llavors és això que estem començant a fer amb aquest centre Institut Català de la Fusta, veure de quina manera podem respondre millor a les necessitats de les nostres empreses.
Ara canviarem una mica de tema. Com que segur que tenim algun oient que és boletaire, sé que en el camp dels bolets vostès han realitzat diversos estudis i col·laboren amb l'administració en projectes pioners. Què ens pot dir d'aquest tema?
A veure, aquest tema seria difícil que els oients no siguin boletaires. Es considera que a Catalunya hi ha 3 milions de boletaires habituals i 1 milió de persones que regularment, vol dir un cop al mes, van a buscar bolets. És una activitat tradicional avui en dia, però que també, si mirem amb una mica més de perspectiva, és també relativament recent. Fa 10 o 15 anys enrere no hi havia aquesta afició pels bolets i es feia més que tot en l'àmbit rural. Però avui en dia és un tema que transcendeix moltes barreres socials o geogràfiques i tothom va a buscar bolets o sap una mica de què va l'activitat. Llavors, això ens ha fet plantejar diverses coses des del CTFC. La primera és, podem produir bolets? Llavors, estem treballant, tenim diverses línies d'activitats sobre la producció de bolets i sobre la manera en la que hauríem de gestionar els nostres boscos perquè ells mateixos produeixin més bolets. Heu de saber que hi ha una relació molt simbiòtica entre els bolets i els arbres que hi ha al voltant. Són com les dues facetes de la mateixa moneda. Llavors, tractant d'alguna manera particular els boscos, podem fer que hi hagi més o menys bolets. I amb això estem treballant amb propietaris forestals i amb l'administració. I l'altra línia important relacionada amb els bolets és sobre la sostenibilitat de l'activitat. Òbviament, en un territori donat, una comarca, una vall o una vegueria, si tenim uns 100 persones que van a buscar bolets cada cap de setmana, no passa res, i és agradable i no hi ha cap problema generat. Però si aquestes 100 persones ja no són 100, però són 10.000, hi ha tot un seguit de problemes que sorgeixen, des de problemes d'estacionament, de camins que es fan molt bé, problemes de brutícies, hi ha tota una sèrie de coses que han sortit a la premsa en els últims anys, i realment això ha fet que localment pugui generar un cert desconfort o una certa frustració per part de les poblacions locals o rurals. Llavors estem treballant també en tractar d'avaluar a nivell del territori, de cada comarca, quin és el nivell de sostenibilitat, quanta gent podem rebre cada cap de setmana sense que es facin malbé el bosc.
I, curiosament, tot i aquesta afició, seguim sent deficitaris, o sigui, el mercat de Barcelona, sobretot, demana més bolets de... O sigui, aquesta afició també ha enriquit a gent d'altres indrets de l'Estat i de l'estranger, que venen els bolets aquí a Mercabarna, perquè la procedència a Mercabarna bàsicament és de fora, no?
Vull dir això és veritat, sí, sí. I tenim bastanta indústria de transformació del bolets, que fan bàsicament conserves de bolets, i la major part d'aquests bolets venen de fora, per un simple tema de costos. El que és car en anar a buscar bolets és el temps que un està buscant-los. Hi ha països on la mà d'obra és molt barata i molts dels bolets que consumeixen aquí a Catalunya venen de països com Xile, com la Xina, com Polònia o Romania, on realment costa molt menys d'enviar la gent a buscar bolet al bosc. Però el tema del bolet aquí a Catalunya és més un tema cultural i d'afició que no pas un tema industrial. Tampoc és un problema que els bolets aquí no vinguin del territori, perquè la preparació industrial no requereix d'això.
També hem fet investigació i recerca amb la tòfona, l'anomenat or negre. En què ha consistit?
Això és un tema molt interessant. La tòfona, primer de tot, és un fong, llavors és un organisme que també té una relació molt simbiòtica amb els arbres, i a la diferència de molts fongs, la tòfona s'ha domesticat, llavors vol dir que podem produir-la. Per exemple, el bolet rei o un dels bolets rei és el cep, i el cep no està domesticat, no sabem com produir ceps, llavors per això també és molt car, perquè només es pot collir en estat salvatge, en estat natural. I, en canvi, la tòfona sabem com implantar-la, es diu micorrizar, dins dels arrels d'alzines, per exemple, i plantem aquestes alzines, i al cap d'un temps, alguns anys, llavors les alzines produeixen tòfones. I és un tema molt, molt interessant pel desenvolupament rural de moltes zones on altres cultius són molt difícils. Estem parlant del Prepirineu, estem parlant del Pallars Jussà, estem parlant de la Noguera, estem parlant del Solsonès, del Berguedà, d'Osona, la Garrotxa, que són zones on l'agricultura és difícil perquè fa fred, perquè els sols són pobres, perquè són zones de muntanya, i en canvi per la tòfona és un habitat, és una situació ideal. Llavors permet d'oferir als pagesos i a la gent que viu en aquestes zones una renda complementària molt interessant.
Parlàvem de l'or negre, ara podem parlar de l'or groc, que és el safrà. Sé que fa poc han fet algun projecte, no?, sobre el safrà.
Sí. El safrà és un producte també que és una mica delicat, i molta part del safrà, hi ha dues zones de producció per aquí, en aquesta zona del món, una és Marroc i l'altra és Castilla-La Mancha. Mm-hmm. Però són safrans que tenen unes propietats físico-químiques diferents del safrà que podem cultivar aquí a Catalunya, per temes de sols, per tema de climatologia. Llavors, se'ns va demanar de mirar, en funció de les condicions que tenim aquí a Catalunya de sols i de climatologia, quina influència tenia això sobre la composició química final del safrà, per una utilització o per l'indústria de cosmètica o per l'indústria farmacèutica. Estaven interessats en veure per què a Catalunya el safrà era una mica diferent del safrà d'altres zones. I el safrà també és un producte car, perquè la seva recol·lecció requereix de molta mà d'obra i de molta delicadesa. Mm-hmm.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem aquesta entrevista.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè a l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant amb el director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el senyor Denis Boglio. I ara li volia preguntar sobre l'aprofitament de la biomassa, que ha estat un dels aspectes que vostès han treballat fins al punt que la calefacció de la seva instal·lació funciona amb aquest material. Com està el tema? A Catalunya s'està implantant molt en el país o el gas i l'electricitat encara tiren molt?
Des del Centre Tecnològic Forestal portem 15 anys dinamitzant la biomassa forestal i creiem molt i pensem que és una de les energies verdes i renovables que més futur o més potencial té per Catalunya. Hem de saber que Catalunya és un país de boscos, el 60% del territori de Catalunya, de tota la superfície de Catalunya, és forestal i, en canvi, aprofitem molt poca superfície cada any. Cada any el bosc va creixent i això ens genera tota una sèrie de problemes, inclòs el risc d'incendi. Mm-hmm. I aquests problemes no tenim una solució fàcil. I la biomassa la plantegem com una de les solucions possibles per arribar a gestionar i a controlar el creixement d'aquest bosc que tenim cada any. Les instal·lacions nostres estan escalfades amb biomassa i una de les avantatges importants és que el cost del combustible forestal és molt més baix que el gasoil o que el gas. A casa meva, fins fa 2 anys, una casa petita aquí a Solsona, tenia gas propà i pagava el mateix els mesos d'hivern que tot el centre tecnològic, que són 3.500 metres quadrats, escalfat amb biomassa forestal. Llavors és alguna cosa que és molt interessant. Perquè ens permet fer una gestió del nostre territori, ens permet millorar la gestió dels nostres boscos i també ens dona un estalvi energètic molt, molt, molt i molt important. I avui en dia, després d'alguns anys on només els pioners i els visionaris estaven instal·lant calderes de biomassa, ara veiem que en els últims 2-3 anys l'implantació de calderes de biomassa s'ha fet de forma bastant més important a Catalunya.
El que passa és que aquest tipus de caldera és una mica més gran, no?, que una de gas, per exemple.
Correcte, és una mica
per
més
un
gran.
Pis, ho dic, per un pis petit és dificultós. A lo millor per masies o per empreses sí que funciona molt millor.
Hi ha dues tecnologies amb la biomassa forestal. Una, la tradicional, és l'estella. Estella forestal són trossos de 3, 4, 5 centímetres de fusta. És un trinxat de fusta d'aquest tamany. Llavors, per aquesta tecnologia sí que és veritat que es necessita una mica més d'espai. Perquè es necessita una sitja on deixar 30-40 metres cúbics d'aquesta estella. I això pot requerir obra civil i encareix el preu, això és veritat. Però per pisos o botigues o restaurants o locals petits, l'altra tecnologia és la del pellet, que són com granulats de fusta compactada, que sembla molt al pinso dels conills o dels animals petits, i amb això no es necessita cap obra civil, es poden comprar sacs en moltes gasolineres avui en dia de Catalunya, i l'únic que es necessita és un tub de sortida pels fums, però hem vist en els últims anys que moltes botigues i molts restaurants i bars han instal·lat calderes d'aquest tipus.
Canviant de tema, sé que tenen convenis de col·laboració signats amb ministeris i centres de recerca d'altres països, no?
Sí. Sí,
què ens podria dir d'això?
I tant. L'activitat internacional és molt important. De la mateixa manera que les empreses han compensat l'impacte de la crisi amb exportacions dels seus productes, nosaltres hem mirat de fer el mateix exportant els nostres coneixements. Llavors, per donar-vos uns exemples, avui en dia estem treballant amb el govern de Quebec en temes de com el canvi climàtic afecta els boscos. Tenim un conveni signat fa poc amb el Ministeri d'Agricultura del Líban, on els estem assessorant pel seu Pla Nacional de Reforestació. Estem assessorant el govern de Tunísia en la gestió dels seus parcs naturals. I ara estem en fase de signatura d'un contracte amb el govern d'Algèria per la gestió del Natura 2000, que són les espècies protegides a tots els espais protegits d'Algèria. I és una cosa molt interessant perquè hem desenvolupat aquí al centre i a Catalunya en general un coneixement molt, molt ric, molt important sobre la gestió dels recursos naturals en àmbit mediterrani, i hi ha molts països que ens demanen aquest coneixement.
Quant a formació, fan cursos per a persones no ocupades i també de reciclatge per a persones en actiu. Quines matèries s'imparteixen, per exemple?
Tenim a Solsona el Centre Europeu d'Empreses Innovadores, ubicat a les instal·lacions del Seminari de Solsona, i ahir tenim tota una pota de formació local, tant per gent desocupada com per formació professional, i desenvolupem una sèrie de cursos sobre una part temes forestals i de medi natural i l'altra part sobre competències que poden millorar l'ocupabilitat dels aturats aquí a Solsona. Llavors va des de cursos d'informàtica a cursos de gestió turística, d'atenció al públic, de millora de competències de comunicació i tot el que pot fer que un aturat millori les seves probabilitats de trobar feina.
També celebren jornades i fòrums. A qui van adreçades i quins hi ha previstos?
Ui, aquí entrem
en un món. Hi ha molts, no?
Podria estar parlant tot el dia d'això, però per fer ràpid, cada any formem o assistem a jornades i cursos nostres més o menys unes 6.000 persones a Catalunya. I la propera important que tenim previst és una jornada, un congrés científic internacional que es diu MedPine, que farem a finals de setembre aquí a Solsona, on esperem uns 200 científics i experts internacionals en el tema dels pins mediterranis, que estaran una setmana aquí a Solsona.
Pel que veig, el centre també dona vida a la comarca, no? Perquè quan hi ha activitats d'aquest tipus, bueno, a comarca o comarques veïnes, perquè, sí, clar, que vinguin 200 persones d'altres països, que vol dir que hauran de dormir, que hauran de menjar a la zona, també dona riquesa, no?, al territori?
És És clar, sí, sí, és part també de la nostra missió, la nostra voluntat, de les coses que podem fer per la comarca aquí al Solsonès, però també tenim seus en cada província. Llavors, per exemple, tenim una seu a Montblanc que treballa molt en Poblet i fem moltes jornades al monestir de Poblet. Tenim una jornada a l'octubre sobre la gestió dels teixos, que és un tipus d'arbre específic, on vindran també unes 200 persones durant 3 dies. I a Solsonès, som l'institució que més empleats té, i això té un efecte econòmic important per la comarca. Som un dels elements de dinamització econòmica de la comarca, sí.
Pel que parlàvem abans, suposo que el suport de l'administració és important, no?, fins al punt que el president del centre sigui el propi conseller d'Agricultura, el senyor Josep Maria Pelegrí, no?
És veritat, el suport de la Generalitat i de les diputacions és molt important pel centre. Malgrat estar ubicats en Solsona, nosaltres, el nostre àmbit d'actuació és tota Catalunya i, en general, l'àmbit mediterrani, però treballem molt per totes les administracions de Catalunya. Llavors, en aquest sentit, el nostre departament amb qui més treballem de la Generalitat és el Departament d'Agricultura, i el seu conseller, el senyor Josep Maria Pelegrí, és el president del centre, i en aquest sentit ens ajuda molt tenir aquest vincle estret amb la Generalitat de Catalunya.
Per acabar, ens podria fer una radiografia de l'estat dels boscos catalans? Així, en síntesi, com els tenim? Sí. Els tenim bé? Els tenim malalts?
La pregunta del milió. Hi ha molts boscos i molts boscos diferents i moltes situacions de boscos de Catalunya. De forma general, els tenim bé. Després hauríem de veure, tenim un problema de fons del risc d'incendi. Els boscos van creixent cada any a Catalunya i no tenim indústria suficient per gestionar-los, però amb la biomassa forestal esperem que això contribueixi a millorar la seva gestió. Ara el repte que tenim és protegir les parts dels boscos que volem protegir, on hi ha més biodiversitat, on hi ha més interès paisagístic, i millorar la producció en les parts més productives, com poden ser la selva, Osona o el Pirineu.
Doncs,
però de forma general estan bé, els boscos de Catalunya estan en bona salut.
Bueno, després d'aquest diagnòstic positiu, agraïm a Denis Boglio que ens hagi parlat del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i també una mica del sector forestal català.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos. El dissabte 5 d'abril, recés pels amics del Club Més Amics amb el bisbe Sebastià Taltavull. Serà al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Hi haurà pregària, xerrada del bisbe, temps de pregària personal, eucaristia i dinar de germanor. Places limitades. Fes la teva reserva al 93 409 2770. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 2770. L'actualitat.
La Unió de Pagesos va reunir diumenge passat a l'Espluga de Francolí prop de 300 pagesos i pageses afiliats que han arribat a l'edat de jubilació o bé que ho faran properament en el marc de la primera assemblea de la pagesia gran. Amb la celebració d'aquesta assemblea i d'acord amb els estatuts del sindicat, Unió de Pagesos ha iniciat el procés constituent del nou sector social de la gent gran, amb la finalitat que aquest col·lectiu continuï actiu social i sindicalment. Com recull el seu manifest de Constitució, el sector social de la pagesia, Gran Unió de Pagesos, s'ha compromès a treballar per assolir els objectius que els darrers congressos del sindicat han marcat, com ara el rebuig a l'increment de l'edat de jubilació dels professionals agraris o l'oposició a que es devaluïn les millores en pensions dels acords d'integració del règim especial agrari de la Seguretat Social per compte propi al règim de treballadors. D'altra banda, aquest nou sector social també treballarà per defensar la igualtat real en la prestació de serveis públics al món rural, així com perquè s'articulin mesures per pal·liar els sobrecostos que suposa l'accés als serveis públics per la seva llunyania. Finalment, el sector de la pagesia gran ha expressat la voluntat d'impulsar el relleu generacional i d'aportar la seva experiència pel que fa a la lluita sindical agrària. Avui també us expliquem que el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el que es coneix com el CCPAE, Daniel Valls, ha explicat en roda de premsa que el 2013 s'ha incrementat un 20% el nombre d'agricultors i ramaders que apliquen aquest sistema de producció a casa nostra respecte a l'exercici anterior. Acompanyat del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, Valls ha comentat que al mateix temps les activitats agroindustrials han crescut un 12% de mitjana. Destaca també l'augment de la fabricació i l'envasament d'olis amb un 22,5% més i els escorxadors, sales d'espassejament i elaboració de productes carnis amb un 18,75% més. Pelegrí també ha aprofitat per anunciar que la Generalitat preveu l'elaboració d'un nou programa de foment de la producció agrària ecològica a Catalunya.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el dimarts 11 de març, el blat farratger ha cotitzat a 220 euros per tona, puja 2 euros. El blat de moro francès a 194 euros per tona, augmenta 2 euros. L'alfals granulat a 160 euros per tona es manté. La colza d'importació a 318 euros per tona disminueix 2 euros. I la garrofa a 185 euros per tona baixa 5 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu ha cotitzat a 1,30 euros al quilo i el groc viu sobre granja a 1 euro al quilo. Tots dos repeteixen en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,14 euros al quilo i el groc canal a 1,53 euros al quilo, mantenint el preu respecte a la darrera setmana. La gallina pesada, marcat 0,72 euros al quilo, baixa 10 cèntims i el gall 0,18 euros al quilo, repetint en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,05 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,84 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,77 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,59 euros. Totes les cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,20 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 6,80 euros al quilo canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 5,95 euros al quilo per canal. Tots els preus han repetit en relació a la darrera setmana. El cabrit ha marcat 11,90 euros, baixa per tant 50 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 2 euros al quilo. Per tant, es manté.
Del camp a taula. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, ens posem en contacte amb el Mercat Central del Peix i el Mercat Central de Fruites i Hortalisses per conèixer de primera mà la tendència i els productes més comercialitzats. En primer lloc, parlarem amb Jordi De Fez, el responsable del Mercat Central del Peix. Hola, bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, Isidre.
Què podem recomanar amb peix fresc? I, com sempre, quina és la seva procedència?
Mira, aquesta setmana recomanem la compra de rap, principalment està entrant força quantitat d'orígens nacionals, com Galícia i País Basc. D'importació també està arribant força de França i d'Irlanda. Aquest, el rap, és un peix que hi ha qui li agrada comprar-lo sencer i així poder aprofitar una mica el cap per fer un bon fumet. Pensa que el cap del rap pràcticament representa el 50% del volum total del peix. Seguint amb les recomanacions, un altre peix blanc que destaquem seria el llenguado, el qual ressaltem el procedent d'Holanda i França. Aquest peix també és molt apreciat i cotitzat per la seva carn blanca i ferma. Ja per últim, podríem recomanar tres espècies més d'aquesta setmana: la maira, procedent de Galícia, del litoral català llevantí, el calamar, abundant cefalòpod que ha estat tota aquesta setmana, i per últim el cassó o caella, també de la part de Galícia.
Curiosament has parlat de tres peixos que, bueno, són els que més m'agraden. Jo no sóc de peix, sóc més...
Els últims.
No, el rap i el llenguado, justament, a part del calamar. I, clar, ara em dius que venen... jo sempre tota la vida, no?, pensant al Mediterrani i d'això, que vull dir que moltes vegades la gent ens pensem... O sigui, aquesta globalització no la pensem amb el mar, no? O sigui, sempre pensaves, doncs, això, no?, que si el llenguat venia d'Arenys o el rap... No sé, la imaginació,
també és un origen principal, no?, el nostre litoral català. El que passa és que ja t'ho vaig comentar una vegada, que el volum, pensa que això és un mercat central, el volum de les quantitats que poden entrar aquí d'aquests productes del nostre litoral és bastant petit respecte als altres, no?, de lo que és la resta d'Espanya o d'importació. Molt puntualment sí que potser, si fallen aquests orígens, sí que ens abastim de les nostres procedències. Però lo lògic és que sigui al revés.
No, per això m'agrada poder parlar amb vosaltres, amb els mercats centrals també, perquè els nostres oients coneixin totes aquestes coses que potser les desconeixíem, no? I ara doncs, entraríem amb el marís fresc, que és el que tenim aquesta setmana.
Amb el marís fresc, l'escamarlà, principalment de les Illes Britàniques, i aquest sí, del nostre litoral, seria el crustaci més destacable aquesta setmana. Mides més o menys petites, eh? No gaire grans, tampoc.
Cada vegada hi ha mides més petites o també depèn dels anys? I...
Sí, depèn del temps. A vegades pues, bueno, no es deixa, les captures són més freqüents i llavors pues, tampoc es deixa que la mida de l'escamarla pues, sigui el més gran. No? També normalment aquestes mides són més apreciades per la part de Nadals, de Setmana Santa, o sigui, són puntuals, no? El normal és agafar pues, una mida mitjaneta.
Doncs gràcies, i tornem a contactar la propera setmana per saber quins són els productes del mar que poden ser de l'interès dels nostres oients.
No, bé, Isidre, pues, fins la setmana que ve.
Com fem cada setmana, ara conversarem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, què tal? Bon dia.
Quines són les fruites que més han entrat a Mercabarna i d'on procedeixen?
Sí, bueno, normalment està entrant la mateixa, el que és tot el cítric, el taronja, mandarines, també estan de poma, pera, però està entrant molt maduixot i, a més, en una qualitat molt bona, un tamany realment gran, maco, i un sabor molt bo. I aquests venen de la zona de Huelva, de Moguer, de Palos, de Lepe, que ara que sembla un acudit no ho és, de Lepe.
No, però a més és... No, és sèrio. Jo normalment, quan els veig molt grossos, penso, dic, ui, seran... I realment, estem menjant aquestes setmanes i són molt bons.
Sí, tenen un sabor molt bo i és una varietat que ve molt maca i, a més, és un tamany que, no sé per què, la gent li agrada el tamany gran, no? Doncs són grans i, a més, estan molt bons. I jo, si em permets, et diré que el maduixot normalment el mengem, l'agafem per les fulles i comencem per la punta a menjar-lo. Jo aconsellaria que ho féssiu al revés, que li traguéssiu les fulles i comencem a menjar-lo per aquí. D'aquesta manera, la punta és, on, és la part més dolça, la que té més sucre, i te la menges al final. Mirarem de provar-ho i ja veureu com realment disfrutareu més encara del maduixot.
Fa 51 anys que ho faig malament. M'acabes de frustrar.
Com que estàs dissenyat a fora.
Veus com sempre s'aprèn? I pel que fa a les hortalisses?
Sí, bueno, les hortalisses estan entrant les típiques d'hivern, no? Les que són la coliflor, el broqui, la lapi... I, bueno, el que és la fruta, o sigui, la hortalissa, perdó, d'hivern. Jo, de totes formes, la setmana passada em vas deixar una mica així malament,
Per què?
Et vaig estar parlant del maduix, així, perdó, del maduix, mare de Déu. Estàvem parlant del pebrot i vas dir que tu, com el xinxana, tu no t'agrada el pebrot, que t'agradava l'albergínia.
Bueno, per motius de que em repeteix i d'això, en canvi, l'albergínia...
Sí. Bueno, és que així menges dues vegades. No és sap, però menges dues vegades. Doncs podríem parlar d'albergínia i així et deixo satisfet aquesta setmana, si et sembla.
Molt bé.
Doncs mireu, l'albergínia és una planta que normal, diuen que els seus orígens venen de la zona d'Àsia, de la Índia, de la Xina, d'aquella zona. I fa molts anys, molts, més que anys, segles, que es conrea. Més de 2.000 anys abans de Crist ja es conreava aquest tipus d'hortalissa. O sigui, fa molts anys que es conrea. Com a cosa una mica especial i passa el mateix que, com deia la setmana passada, el pebrot o el tomàquet és d'una família, que és la solanàcia, que bueno, normalment no es poden menjar perquè no són bones. Aquestes en concret són de les poques que sí que es deixen menjar. Uh-huh. La que tenim ara acostuma a venir de la zona d'Almeria, d'Andalusia, de la zona d'Almeria, que és el gran abastidor que tenim, i realment venen amb un tamany molt maco i molt bones. I el que passa que normalment, quan van arribar aquí a Espanya, fa molts segles, de fet van entrar per al sud d'Espanya, els van entrar els àrabs quan estaven aquí. Doncs era una planta que deien que tenia unes coses que sí, els causava febre, epilèpsies i coses rares. I llavors no les consumien, ho tenien com per guarnir, com si fos una planta exòtica, les tenien per guarnir, però no se les menjaven.
Molt més tard. M'agraden, però molt maques no són.
Sí, home, hi ha de tot, gairebé de tots els colors, són molt maques.
Ah, sí, això sí.
I l'únic que tenen un petit problema, perquè tenen molta aigua, i llavors va molt bé, sobretot per l'hora de que funcioni bé el ronyó i tal. El que passa que quan les vols arrebossava, jo dic, mira, vaig a acompanyar pues, una mica de peix o una mica de carn amb una mica d'albergínia, el problema que té és que la carn és molt porosa, llavors s'agafa molt d'oli. Mm-hmm. L'avantatge que té... en cru, que no t'aporta masses calories, quan les fregim sí. Llavors hi ha un petit secret, que això suposo que t'ho dirà la nostra companya la cuinera, que si la deixes amb aigua en sal durant 24 hores, absorbeix molta aigua i després pràcticament no agafa oli.
Mm-hmm.
Llavors això doncs, es fa molt bé. A mi m'agrada molt, com tu deies, escalivada, o farcida al forn.
Sí,
més
sí.
Que arrebossada.
I, curiosament, fa un parell o tres d'anys vaig descobrir a Manresa que hi ha una varietat també blanca. Això que deies dels colors.
Sí, normalment la que coneixem més és la que és lila fosc o negra gairebé. Mm-hmm. La blanca també hi és, hi ha la típica aquella del magro. N'hi ha unes que ara venen que són xineses, que són molt llargues, són morades i són molt llargues. Estem parlant de poder mig metro, Vull dir, unes albergínies realment llargues. Primetes, però molt llargues. Bueno, són varietats del mateix producte.
Tinc pendent, com t'he dit, fora de micro, més d'una vegada, passar-me un dia per aquí per Mercabarna per veure també en directe tots aquests productes que van arribant de tot el món, frescos i, a més, tan variats.
Exacte, i a més serà un plaer veure en viu i en directe, que és lo maco d'aquestes coses.
Pues agraïm a Joan Sabrià que ens hagi atès com sempre i fins aquí aquesta secció setmanal del producte.
Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Bon dia, Isidre.
Quin plat ens portes aquesta setmana? Estic expectant per veure de què es tracta.
Mira, doncs va, ho diem ja, Uns cors de carxofa farcits.
Semblen bons així a primera vista, semblen allò...
I quan els provis, encara més.
Doncs quins ingredients caldrà per a 4 persones, com sempre?
Mira, doncs nosaltres hem pensat que per 4 persones necessitarem 8 carxofes, 300 grams de carn picada de porc, 2 ous crus, 2 ous ja bullits, 100 grams de mantega, 2 cullerades de pa ratllat, 1 cullerada de farina, 1 de llimona, sal i pebre i 1 branca de romaní.
Per donar-li bon gustet. I ja tenim els ingredients. Com ho elaborem ara?
Doncs mira, primer de tot el que farem és netejar les carxofes. Tallem el tronc i traiem les fulles de fora. Tallem més o menys les 3/4 parts deixant els cors. En una cassola amb aigua, unes gotes de llimona i sal, posem a bullir les carxofes a uns 20 minuts. Han de quedar tendres, però no desfetes, ja que es trencarien al farcir-les. Uh-huh. Mentrestant, el que fem és preparar el farcit. Primer de tot, barregem la carn picada amb sal, pebre, julivert, farina, pa ratllat, fulles de romaní i 2 ous sencers. Es barreja tot formant una pasta i el que fem és reservar. Una vegada les carxofes estiguin tendres, les traiem de l'aigua i les escorrem amb els dits, oprimint una mica al centre de les mateixes, de manera que quedi un petit clot per poder posar el farcit. Omplim les carxofes amb el farcit, pressionant una mica amb la mà. Posem mantega en una paella, paral·lelament, i fregim les carxofes fins que quedin dauradetes per les dues bandes. Una vegada daurades, les retirem de la paella i deixem a sobre de paper de cuina perquè absorbeixi l'excés d'oli. Tallem els ous durs a rodanxes, posem una sobre de cada carxofa i servim.
Sembla molt... No sé si serà bo, però bonic. Queda maco, perquè
sí,
els cors...
Queda com una flor, eh?
Sí.
És molt maco i molt bo. Hem de recalcar-ho, això ha d'estar caro. Bé, ja sabeu, si teniu una recepta tradicional o bé un plat favorit i el voleu compartir amb tots els nostres oients, el podeu enviar, us ho recordem, a la web delcampataula@radiostel.cat.
Bon profit!
Del Camp a la Taula, els dissabtes a 1 PM a Ràdio Estel.
Et veig tranquil, es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de 3 varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
L'agenda. El dimarts 18 de març es fa ESPA la tercera jornada d'Olivera i el 19 a Girona una jornada sobre la implantació d'un programa voluntari de control de salmonel·losi porcina a la granja. Aquesta darrera jornada també es realitza a Lleida el dijous 20 de març. El mateix dia, Mollerussa acull una jornada en la que s'explicaran diferents propostes de millora a la retirada i destrucció d'animals morts i a Cervià de les Garrigues la desena jornada de poda d'Olivera. El divendres 21 es duen a terme a Mollerussa dues jornades, una sobre els mercats de futurs dels cereals i la nova PAC 2014-2020 i una altra de planificació del rec i la fertilització. A Girona, una sobre horts escolars i a les Masies de Voltregà, una sobre la plantació d'arbrat viari i beneficis mediambientals. Pel que respecta a la formació, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària d'Amposta organitza del 17 al 31 de març a Sant Carles de la Ràpita un curs de benestar animal durant el transport. L'Escola Agrària, en aquest cas de Manresa, acull del 17 de març al 30 de juny un curs bàsic de producció agrària ecològica, especialitzat produccions hortofructícoles. I per últim, l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer organitza del 18 al 26 de març un mòdul específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader.
Del camp a taula. Les fires.
Del 20 al 23 de març se celebrarà una de les fires més importants de caire agrari i agroalimentari que es fan a casa nostra en aquesta època de l'any, la Fira de Sant Josep, Fira Catalana de la Maquinària Agrícola, que es realitza a Mollerussa. Per parlar de l'edició d'enguany del certamen lleidatà, tenim a l'altre costat del telèfon el seu director, el senyor Poldo Sagarra. Bon dia, senyor Sagarra, i benvingut al programa.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Quants expositors tenen aquest any i quanta superfície ocupen?
Doncs bé, a hores d'ara, a una setmana de la fira, ja tenim 276 expositors inscrits a la nostra fira i tenim una superfície ocupada de 25.000 metres quadrats.
Déu-n'hi-do.
Això entre els tres recintes, és a dir, la fira tenim tres recintes d'exposició, un recinte exterior de maquinària agrícola, un recinte del Saló de l'Automòbil i uns pavellons firals multisectorials.
En quant a novetats, que és el que sempre cada any preguntem, és un tòpic, però és el que s'ha de preguntar, ens sembla que les jornades tècniques modifiquen la seva estructura o una cosa així, no?
Així és. El que hem fet des de la fira, volem donar-li un caire diferent en aquestes jornades. També partim d'una filosofia, i és de que des del Patronat de Fira de Mollerussa creiem que la fira d'exposició a poc a poc s'ha d'anar combinant amb una fira de demostració, i arrel d'aquesta filosofia, doncs, enguany canviem l'estructura de les jornades. Les jornades les fem únicament al matí i durem tot el matí amb una primera part més teòrica, una primera pausa cafè i després una demostració de maquinària i finalment acabem amb un dinar conjunt amb tots els assistents de les jornades per poder, doncs, acabar de comentar i compartir les diferents inquietuds que tinguin. Enguany, per començar, doncs, amb demostració de maquinària, en tindrem en concret dues de jornades molt potents, una divendres dia 14, una demostració de maquinària per a la gestió dels residus i la preparació del sòl en cultius del panís, i una segona jornada ja dins dels dies de la fira, juntament amb el clúster de maquinària agrícola, que està dins de l'Associació de Federació d'Exportadors de Maquinària Agrícola, sobre l'agricultura de precisió. Doncs és un projecte que aquest clúster té a mig i llarg termini per anar incorporant les noves tecnologies a la maquinària, de manera, doncs, que aconseguim aquesta agricultura que se'n diu de precisió, de poder, doncs, ser més eficients en tots els productes i les feines que s'han de fer en els camps de conreu.
I, per tant, també he llegit que es tornen a potenciar els productes agroalimentaris de Lleida. Això vol dir que la iniciativa ha tingut èxit, no?
Sí, això és una via que vam començar ja l'any passat, juntament amb la Diputació de Lleida. Fem un espai que anomenem Aliments, Territori i Tu, en el qual, doncs, exposem a través dels 13 estands de les comarques de Ponent tots els productes que s'hi fan de manera de molta qualitat i artesanalment. I tenim un espai de show cooking, de demostració també de les qualitats d'aquests aliments en la cuina, disponibles per a tots aquests expositors i productors de les nostres terres, de manera que així tot el visitant de la fira pugui gaudir d'aquests productes que fem, doncs, en el propi territori.
I s'ha marcat algun objectiu a assolir aquest any a la Fira de Sant Josep?
Bé, l'objectiu és que, doncs, tinguem la màxima assistència i que sobretot els nostres expositors, doncs, aconsegueixin fer realment el que venen a fer a la fira, que és fer negoci. Avui en dia les fires, si no és per negoci, no es poden entendre. Per tant, el que intentarem és, doncs, assolir aquest màxim de visitants. Esperem que el temps ens acompanyi, donat que la nostra fira és una fira d'exterior i que està inclosa dins del casc urbà de Mollerussa i, per tant, sempre les diferents climatologies ens poden afectar i esperem, doncs, que ens respectin una miqueta.
Doncs agraïm a Poldo Sagarra que encara hagi sigut breument, perquè amb ràdio moltes vegades el temps és limitat, ens hagi explicat com es presenta la Fira de Sant Josep de Mollerussa d'aquest any.
Molt bé, deixeu-me, doncs, convidar-vos a tots a venir a la Fira de Mollerussa. els que sigueu doncs, de les comarques gironines, si voleu aprofitar el cap de setmana, esperem que faci bon temps, podeu venir a passar un bon dia de fira.
D'acord.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. La setmana vinent tornem a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.